Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
La setmana passada ja vam anunciar que aquesta setmana anunciaríem que la setmana que ve comencem una secció nova, senyor Grubó.
I és així.
Ho fem amb molta antelació, però vaja, però avui ja diguem... Ja tocarem calent avui.
Saps és una secció dir? Que encara no té nom.
No té nom, sí. O no té nom, encara no. No, encara no. Ens l'estem rumiant, però la cosa ja està molt a punt, molt a punt. Doncs en parlarem d'aquí una estoneta, diguéssim, amb en Noé Ribas. Això serà una de les coses d'aquest programa.
Avui hi ha molta feina, ara. Perquè clar, hem de posar l'estora vermella, clar, també... cada cop que rebem un col·laborador de nou, la gent no ho sap, o sí que ho sap, però els hi posem una estora vermella perquè es pensin que venen aquí.
Però avui vostè l'estora la posa també perquè ve la Berta, que jo ja ho sé també, que vostè també quan ve la Berta posa estora vermella, encara que fa molt temps que la coneixem. Sí. I tindrem el Xino també, i tindrem el Gustau Moles,
també,
i tindrem
el
Carles Esteve, i tindrem el Víctor Pàmies. I escolti, quanta gent, és que clar, avui, va, i si comencéssim, què li sembla?
Comença el Festa Festa.
De fet, comença l'edició 2107 del Festa Festa, la 318 de l'època informàtica, la que quedarà penjada al web del programa el dia 6 de maig de 2016, el divendres, per exemple, com cada divendres, des de fa molts mesos i mesos i mesos, un nou Festa Festa que s'escoltarà, a més, des de la nostra web, des de molts altres llocs, des d'una pila d'emissores, per exemple.
Per exemple, a FM Girona, a Ràdio Bellpuig, a Ràdio Caçada, Caçada la Selva, a Ràdio La Vall de les Preses, a la Ràdio Municipal de Terrassa, a la Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, a Ràdio Vallromanes, Ràdio Calella i Barcelona Digital Ràdio, la ràdio d'Hostafrancs.
Efectivament, i a més, què més hem de dir? Ah, no, després ja direm qui hi ha, perquè avui hi ha molta gent, eh? Avui és terrible la quantitat de gent que tenim aquí en el programa, ja n'hem dit uns quants ara fa un moment, però volem parlar de què? D'associacionisme, per exemple, senyor Carbó, perquè volem recomanar-vos avui l'editorial d'uns companys, volem que us dirigiu cap a la...
al tornaveu.cat.
La tornaveu.cat i mireu l'editorial que ja cita davant del tercer congrés de l'associacionisme i el voluntariat del que nosaltres ja vam parlar la setmana passada.
La setmana passada era l'altra, però el cas és que ja en vam parlar.
Que ja en vam parlar i vam dir, home, és que clar, ara sembla que s'hagi descobert la sopa d'all una miqueta, no?
Diguéssim, no, i que nosaltres l'associacionisme cultural en aquest tercer congrés de l'associacionisme i el voluntariat semblava doncs, que nosaltres teníem la impressió de que no hi teníem la cabuda que hi hauríem de tenir per una raó, perquè els interessos del voluntariat social són uns altres que els de l'associacionisme cultural. Una cosa és un voluntari i una altra cosa és un soci. I amb tot això, el Tornaveu n'ha fet l'editorial, també en la línia d'opinió que nosaltres tenim sobre aquest tema, i és la que hi ha i que podeu consultar a tornaveu.cat, que recordeu que és la publicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
Això d'una banda, però a més volem parlar també, per exemple, d'aquestes jornades que s'acosten, perquè sabeu el que és el dia de l'associacionisme cultural? Doncs és aquest any és el 27 de maig de 2014? No. El 27 de maig de 2014 el govern va declarar que el 4 de juny seria el dia de l'associacionisme cultural. I això s'ha anat conservant i s'ha anat fent, i aquest any doncs, també hi haurà associacionisme cultural doncs, durant tot el cap de setmana, perquè de fet les activitats n'hi ha des del 3 fins al 5, em fa l'efecte, no?
Sí, és que som una barbaritat d'entitats les que estan treballant al territori. Per exemple, anem a fer una petita estadística.
Per exemple, a veure, vostè sap...
pregunti.
Jo li pregunto, vostè sap amb quantes entitats d'associacions culturals compta Catalunya, per exemple?
Jo crec que en aquests moments devem estar parlant d'unes 4.200 entitats culturals vives.
Val, i que quants socis més o menys deuen aplegar aquestes entitats?
Parlen, diuen, que són unes 350.000 persones compromeses. Jo... per això dubto d'aquesta dada i dic que en som més.
Però, clar, perquè vostè això ho compta, diguéssim. No, o sigui, no es fia del que li diuen. Vostè no. Va comptant sí. Un per un quan són els associats. I, a més, quan equiparem ens culturals associatius, per exemple, que podríem
mínim,
parlar de...
Com a mínim d'uns 384.
Que és una xifra agafada a l'atzar, diguéssim, que vostè l'ha agafat així per les
bones. Sí. Jo
hauria dit uns 400 i hagués quedat més bé i no s'hagués adonat ningú de que ho està llegint, senyor.
Però, clar, és que estem parlant de que en tots els àmbits de la cultura popular és riquíssima. Per exemple, si estem parlant de corals que estan federats. Estem parlant de 836 entitats, 30.000 cantaires.
És impressionant. I l'altre que també es mou sobre els 800 és les entitats sardanistes i esbarts, 831,
amb
per exemple.
Amb 105.000 no? activistes.
És una passada, això.
És molt, clar, però és que va. Podríem anar dient i dient i dient. Un coples i bandes de música. per exemple.
Ja.
101 entitats, 2.635 músics.
Aquí hi ha professionals per això també. Vull dir, una
però són músics, no?
I en els Ateneus, 191 Ateneus i 104.000 associats, clar, per exemple,
que...
encara. És una bestiesa. Bé, hi haurà moltes activitats del 3 al 5 de juny d'enguany. Hi haurà, doncs, 150 activitats programades com a mínim, amb visites guiades, assajos oberts, espectacles de dansa, concerts, exposicions, conferències, etc. I també hi haurà, doncs, tota aquesta activitat, doncs, gràcies a la iniciativa de 120 d'aquestes tantes entitats que hem especificat fa
I tot plegat seran uns 69 municipis que estaran
que
en aquest movidon.
3, 4 i 5 de juny. Recordeu, ja anirem parlant perquè durant tot el mes de maig anirem anunciant la cosa. I ara fixi's vostè quina cosa, que jo se m'acudeix, després de tota aquesta eufòria de l'activitat, de tanta gent que hi ha, de totes aquestes històries, doncs jo penso en una editorial que es diu Reinventar-se i que parla de la crisi de l'associacionisme, perquè jo ho entenc d'aquesta manera, sobretot en alguns àmbits concrets, que hi ha molts associats, perquè són gent de molta edat i que no són capaços de desenvolupar moltes activitats. I a mi se m'acudeix una columna, senyor Garbó, que es diu Reinventar-se. Què li sembla?
Em sembla que l'hem d'escoltar.
Fes la festa.
La columna.
Des de fa uns quants anys corre la brama, i no del tot infundada, que l'associacionisme està de baixa, que la gent no està interessada en tot allò que oferia el fet de fer-se soci d'una entitat cultural o recreativa. Només les esportives semblen sobreviure. Les noves tecnologies ens ofereixen moltes alternatives que ens mantenen amb els ulls enganxats a una pantalla, negant-nos qualsevol altra necessitat. I ens ofereixen també una vida plena de canvis constants. No fa gaire dies parlava amb uns bons amics dels més de 25 anys en què vaig treballar per l'organització de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, quan formava part de la Junta de Difolc. I col·locant-nos als anys 80-90 del segle passat, els explicava com es coordinaven més de 40 actuacions arreu de Catalunya durant 10 dies, amb mitjans que els nostres fills ni coneixen. Com connectaven amb l'Europa de l'Est via fax o amb trucades a centraletes que havien d'anar a avisar a veïns més o menys llunyans. Com trigàvem entre 15 dies i un mes a rebre una carta d'Amèrica del Sud. O que el contacte amb la Xina o el Japó era quasi un miracle. I fa poc més de 25 anys d'això. No us penseu pas que parlo de la prehistòria. Crec que tots aquells que porten molts anys treballant altruísticament per una entitat cultural han patit també grans canvis de concepció, d'objectius, de maneres de treballar i han d'haver arribat per força a una conclusió que pot semblar terrible però que no té per què ser-ho. Allò de que res tornarà a ser com abans. Una sentència que de vell antuvi pot desanimar, fa pensar amb l'edat, amb els absents, amb temps passats gloriosos que tal vegada enyorem i ens delim per poder reviure. I es barregen i es confonen l'existència pròpia amb la de l'entitat que ens ha vist créixer. Dues vides que sovint han estat tan unides que costa separar-les, que no podem evitar confondre i dissoldre en una mateixa vivència a la que atorguem inexorablement una data de caducitat més propera que llunyana. I malgrat sigui molt i molt difícil, no ho hem de fer. Hem d'intentar driblar aquest atzucac al que ens sotmetem quasi d'una manera forçosa i ineludible, que ens corca interiorment, però al que li hem de saber donar la volta. Cal reinventar-se. Cal fer que tot allò pel que hem lluitat, l'essència de l'associacionisme i el patrimoni cultural que suporta un poble, torni al primer pla. I tots hi podrem aportar el nostre granet de sorra. O és que no n'hem passat de dificultats? O és que davant dels grans problemes no s'han sabut trobar solucions? És clar que els problemes ara tenen uns altres noms. És clar que els més veterans podran dir «érem joves aleshores». I és veritat, però els nostres antecessors no ho eren tant i també van lluitar per la supervivència i van trobar les idees i les fórmules per arribar fins on som actualment. I ara també les trobarem, per subsistir i per tornar a créixer, i perquè ens segueixin tots aquests joves que ara no veiem però que segur que a l'hora de la veritat hi seran. I tots plegats n'hem de fer de molt grosses, no en tingueu cap dubte. I ara continuem, senyor Carbó, que no vol fer cap comentari, millor que ho deixem córrer, no? Vull dir, vostè no està massa d'acord amb aquest pessimisme, diguéssim, amb aquesta història. Jo, de fet, no estic pessimista, el que vull és... És animar la gent també a col·laborar-hi.
Jo soc d'un missatge més arrauxat, més positiu, arrauxat. Potser més...
Més il·lus,
també, però...
No, vaja, no sé, jo és que m'agrada tocar de peus a terra de tant en quant, però amb moral, amb ganes, amb il·lusió i amb força i amb trempera, què collons, escolti, endavant, no hi ha més. Escolti'm una cosa, que miri si serà la cosa que no li he dit en tota l'estona que portem el programa encara que avui presentem un nou disc també. El tercer volum de la Compositors Gironins, de la col·lecció Compositors Gironins de la Fonoteca de Cobla, de la Cobla Ciutat de Girona.
I a qui li dediquem, aquest cas?
Vostè sap que hi ha un compositor a Figueres que tenia uns premis que es deien Francesc Basil, els sí. Premis Francesc Basil? Doncs aquest senyor tenia un pare, saps què vull dir? No rigui, és veritat.
Tothom tenim pare i mare.
I aquest pare es deia Ramon Basil i Brujó. I aquest Ramon Basil té un carrer dedicat a Figueres,
sí.
Però molta gent no sap qui és. I aquest home va ser moltes coses, va ser, a part d'un gran compositor, com podran comprovar escoltant les obres que tenim programades avui, i tota la gent que compri el disc les podrà escoltar encara més, doncs va ser un home molt important per l'associacionisme, precisament, ara que en parlàvem d'associacionisme musical, a la Figueres d'aquella època, que estem parlant a finals del segle XIX, principis del segle XX. Un home que va fer molta feina des de la Societat Coral Erato, que va portar músics molt importants d'arreu d'Europa a actuar a la capital de l'Alt Empordà, que va fer... Què ha passat ara? Que ja té alguna parella funcionant, vostè? No. Seguim. Que va portar molta gent important a tocar en la Figueres de principis de segle. Vaja, una personalitat molt curiosa. I, a més, amb un altre qualificatiu molt important que se li podria anomenar com el primer sindicalista, per dir-ho d'alguna manera, de musical, no?, dels músics. O sigui que, de tota manera, què passa? Que tot això ho explico jo? No, tot això s'explica en el llibret que es presenta, també. Un llibret molt acurat, en el que hi ha textos de la Inés Pedrosa, que explica aquesta història, aquesta llicenciada d'Història de l'Art i diplomada en Biblioteconomia i Documentació, que explica tot això de la feina que va fer amb l'associacionisme i des de la Societat Col·legiat o des d'altres entitats a la Figueres de principis de segle. També hi ha un escrit del president del sindicat, del Musicat, en aquest cas en Josep Reis, que explica aquesta faceta sindicalista d'en Ramon Basil, i després doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de documentació, miri, l'arbre genealògic, fixi's, un pare però té un avi també, i un tiet, vull dir que vagi a saber, si posem a buscar encara trobarem més música d'aquesta família Basil, que és una gran família musical.
El pare es deia Josep Maria Basil Cardona, pot ser?
El pare de qui?
Del
Ramon.
Exacte. Basil,
Pujós. Exacte. Sí, veu? Sí. Veu quina cosa, sí. Però tenia un germà que es deia Frederic, que també era
aquest
músic.
Aquest Josep Maria Basil també era músic, eh?
Tots, els que estan enquadrats tots són músics.
Ah, clar, ja ho veig, coi, tio.
Hi ha a la pàgina central un arbre genealògic. I sap què? Jo li convido que en aquest disc que hi ha tres formacions diferents, la Copa Ciutat de Girona, l'orquestra, podríem dir, Ciutat de Girona, formada per els músics de la Copa i alguns altres instrumentistes que s'hi han afegit per fer algunes danses de l'època amb orquestrina, amb violins, amb clarinets, amb flautí, etc. I també després hi ha dues sardanes cantades per la Coral d'Homes d'Igualada, sota la direcció del Pere Lluís Biosca, que han enregistrat dues cançons, dues sardanes, diguéssim, per cor d'homes sols. Però nosaltres ara us escoltarem una de les...
S'acaba de deixar una cosa important, només ho diré una vegada. Eh?
Sí.
El Pere Lluís Biosca, que ha fet la direcció del cor d'Homes d'Igualada.
Sí.
Però el Jesús Ventura,
sí.
Aquí present, al meu costat,
sí, present,
és el que ha dirigit el disc.
Ah, sí, també. Doncs sí.
Ha sigut així o només ha posat el nom?
No, jo l'he dirigit, sí. Escolti'm una cosa, El Travieso és una... No, que no sóc jo, no és per mi ni pel Pere Lluís, pobre, que tampoc no ho és. Bueno, no sé si és trapelló o no. Val Jota, de Ramon Basil, que escoltem tot seguit, El Travieso, amb una formació musical, com deia, amb violins, amb clarinets, amb flautí i amb el metall de la copla, i amb un contrabaix com una catedral. La Copla Ciutat de Girona, o l'orquestra, digui-li com vulgui, augmentada. Ens hi repeta aquest El Travieso.
Thank you.
El travieso. És que sap què passa? Que tots els noms de les danses d'aquestes, de les ballables, són en castellà. Sap què vull dir?
Això era a l'època, no? Perquè...
Sí, el travieso. La bruja. La vendimia. I després hi ha el primer de peça que posava. Introducció número 1. Que dius, aquesta ha de ser la primera. Clar, eh? Doncs no, ara hem sentit el travieso, que és l'última del disc. Després sentirem la primera, o una sardana de les primeres que va escriure.
Escolti,
però ara,
Montero,
què hem de fer ara?
Un tema s'acomiada així. El travieso, batjota de Ramon Basil, interpretat per la Cobla Ciutat de Girona.
Fer una copla augmentada, eh?
Una orquestra, ja ho he dit abans, una orquestra.
Sí, una orquestra, una orquestra. Escolti'm, va, seguim, ara que tenim notícies. Escolti, que ens arriben molts programes i no tenim mai temps de parlar
ara
de la gent que ens envia.
Arriba el bon temps i és temps de plecs.
Clar, ja
ens agrada plecs. Sortir a fora i avui parlarem de plecs.
Miri, el 67è aplec de la Sardana que se celebra a Caldes de Malavella i que, mira, amb allò de la interrelació de l'associacionisme es dediquen aquest any a homenatjar els geganters de Caldes. Doncs està molt bé. Què li he de dir? El dia 8 de maig, que això és aquest diumenge, matí tarda al Parc de la Sardana i a la nit a la plaça de l'Ajuntament ja comencen a haver-hi activitats de nit. Es nota que va arribant l'estiu, que ja està, el tenim
al un aplec que s'està consolidant també,
tres
no? 67 cobles, vegades.
Miri, a la Bisbal Jove, a la Reu Jove i la Ciutat de Girona. És un bon lloc per anar a comprar aquest disc que estem presentant avui en el programa.
I serà,
també.
I serà.
Segur que el tindran allà, seguríssim que sí.
Continuem.
Un altre aplec, 44è aplec de Sardana Ciutat de Tarragona.
Quin dia això?
El mateix diumenge, dia 8. Clar, els que vagin a Tarragona ho tenen fotut per anar
depèn,
a Caldes.
Perquè si pots fer matí...
Bueno, sí, clar, sí. Poden mirar-s'ho. Però això també és matí tarda, eh? Al matí a les 11, a la tarda a 4:45, al Parc del Francolí i amb tres cobles també, la principal de Tarragona, la Cossetània i la Ciutat de Cornellà. De que ja veu que hi ha activitats per dir, per vendre. I després un altre plec amb antelació, el dia amb aquest. I aquest és important, eh? Perquè, bueno, és important, tots són importants. Però clar, és que aquest és l'aplec de l'Arola.
Orsa-Vinyà.
Per què és important? Miri, entre altres coses, perquè hi ha el Ràdio Quartet, que això també és una cosa interessant que ens afecta.
Això és una garantia.
És una garantia, eh? Perquè fan mercat d'artesans gegants, balls, sardanes, missa i goig de l'Arola. Vaja, una cosa al Montnegre únic, un aplec...
L'entorn s'ha de dir que és preciós.
Preciós.
Això serà el 15 de maig, per això.
Sí, el 15 de maig és l'altre diumenge, clar, perquè aquest diumenge han d'anar a Caldes o han d'anar a Tarragona. Clar, és que tot no es pot fer, senyor Carbó. No pots fer-ho tot. Allà, mira, hi ha una manera que és anar a l'Aplec de l'Arola pel Camí de les Costes, que és una ruta preciosa i guiada i per a totes les edats, que surten a les 8 del matí des de Cal Capità, que és sobre el Mas Ferriol. I llavors arriben a Orsavinyà més o menys cap allà a 2:15. Diuen que portis el dinar de casa i si voleu més informació hi ha un telèfon que ja penjarem al web o un mail que us podeu dirigir i saber-ho tot el que vulgueu saber de l'Aplec de l'Arola d'Orsavinyà el diumenge 15 de maig de 2016. Allà hi ha una escola, és tota una història, això val la pena mirar-ho a internet.
Alguna cosa més?
Home, doncs sí, tindríem moltes coses més, però no tenim temps perquè ja ens arriba la crònica castellera d'en Carles Esteve, que avui ens explica que han fet el 4 de 8 amb l'agulla al vell mig del Figuerot. Sap què és el Figuerot?
A Cal Figuerot és el local, el lloc, l'indret on assagen, es troben els Verds.
Els Verds, els castellers de Vilafranca. I tot això ens ho explica ara en Carles Esteve a la crònica castellera.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, amics del Festa Festa, una setmana més per repassar les novetats que s'han produït al món casteller. El 1 de maig no sol ser una data de gran activitat a plaça, tot i això, al passar cap de setmana, es van produir novetats destacades en les comptades actuacions que es van celebrar. Els castellers de Vilafranca van fer diumenge el primer 4 de 8 amb l'agulla del 2016, el millor castell de tot el cap de setmana passat. Va ser dins del local d'assaig. En aquesta diada, els castellers del Prat, que van actuar com a convidats, van fer el seu primer 4 de 6 de l'any. Més novetats es van produir a Tarragona. Els Xiquets de Tarragona van fer a la plaça Fòrum els seus primers castells de 8 de la temporada, el 3 de 8 i el 4 de 8. Allà els de Vilaseca van estrenar el 4 de 7. També van anar d'estrena els castellers de Barcelona i els Xics de Granollers amb la Torre de 7. Els primers, els de Barcelona, ho van fer a Cerdanyola i els segons, els de Granollers, ho van fer a Sabadell. Entre les colles de 7 cal destacar que els Salats de Súria van sumar a casa seva els primers 3 de 7 amb l'agulla i Pilar de 5 d'aquest 2016. Finalment, els Brivalls de Cornadella van estrenar dissabte el 2 de 6 i el Pilar de 5 a Falset. En total, el baròmetre casteller va registrar 11 novetats estrella en el passat cap de setmana. Recordeu que podeu consultar els 3 millors castells de cada colla a l'APP del baròmetre casteller. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Carles Esteve, i fins la setmana que ve.
I ara ens n'anem a Vallromanes amb el Víctor Pàmies, que ens porta les ditres i refrenys que toquen per aquesta setmana. I sap quina toca aquesta setmana?
Una que lliga una mica amb la meva columna, també. Eh?
Sí, i una que entendrà tothom.
Tothom.
Els anys passen per tothom. Per alguns més, per això.
Sí, no li volia dir, senyor Carbó, però potser sí.
Últimament.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Els anys passen per a tothom. Encara cap alquimista no ha trobat la pedra que converteixi en or allò que toca, ni el secret de la longevitat. Cada dia morim una miqueta, en una lenta i progressiva decadència per la qual tots hi acabem passant. Si no hi valen lleis de l'embut, ni cartes de recomanació, ni altres credencials. Mor el rei, mor el papa, i de la mort ningú se n'escapa. Tots marxem de la mateixa manera que naixem, nus i amb una alenada. Els anys passen per a tothom.
Gràcies, Víctor, i fins la setmana que ve. Continuem.
Festa, festa!
Bé, i com ja vam prometre la setmana passada, doncs avui tenim una presentació d'una secció que comencem oficialment la setmana que ve. Tenim una secció nova musical que ens parlarà del món de l'animació, de la música familiar, de la música per als més menuts, però també pels més grans que volen ser menuts. Bé, ens ho explicarà molt millor de què estem parlant un especialista, l'especialista que hem triat i que ens honora moltíssim que els vulgui acompanyar en aquesta aventura que es diu Festa Festa. Noé Ribas, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què ens explicaràs? Bé, Noé Ribas, jo no sé si val la pena que el presenti, perquè és una persona que fa tants anys que està treballant amb el món aquest de l'animació infantil, que ha corregut carrers, places, escenaris de tot tipus i que sempre el veus allà, i que si n'hi ha 4, quan el Noé s'hi posa, al cap d'una estona n'hi ha 8, i al cap d'una estona n'hi ha 16, i al cap d'una estona n'hi ha més. Com us ho feu? Perquè això és molt difícil, eh?
És molt difícil i cada vegada més, perquè a més som l'únic estil musical que el públic que ens ve a veure sovint no sap què ve a veure. La gent va a un concert de jazz i sap que s'hi trobarà. Va a un concert de folk, sap que s'hi trobarà. Molts nens arriben a plaça i diuen, qui actua? I ets tu que te'ls has de fer teus.
Clar, arriben allà i us troben allà i diuen, i aquest qui és aquest? I llavors, i estàs allà i llavors els has d'explicar.
Si em deixes, explico una anècdota.
Home, i tant que sí.
No diré que va ser a un barri alt de Barcelona. Estava jo muntant l'equip amb una Ovation que portava llorens i em va venir un noi i diu, clar, tu ets el músic que ve pels nens, no? Dic, sí. Ah, perquè ets músic, no? Dic, sí, estava muntant la guitarra i dic, clar, ets músic perquè ets pobre, no? És d'aquestes anècdotes que dius, bueno, aquell noi va acabar ballant i participant, no? Però d'entrada era com una... Que dius, escolta, què vens a fer aquí tu? Què vens al meu carrer? Què vens al meu barri? Mm-hmm. Gràcies a Déu hi ha programacions que no, que ja t'anuncien abans o el que sigui, o quan vas a escoles, etc. Però moltes vegades és guanyar-te el públic d'entrada. Mm-hmm. I és, nosaltres... és el seu encant.
No, i tant que sí. Nosaltres sabem perfectament el que, o ho intuïm moltíssim, el que vens tu a fer amb nosaltres aquí en el programa ara, en el Festa Festa, però volem que ens ho expliquis una mica. Com t'has presentat aquesta secció? Què vol ser? Un viatge per tota la història del món de l'animació, poder, o com...
Home, és donar a conèixer una miqueta i reivindicar aquest ofici de l'animació. De vegades la gent ha dit, home, és que és animador perquè no té un nivell musical, no? Pues és trencar una miqueta, dir, som músics i dediquem la nostra música, que tant serveix per gran com per petits, però nosaltres volem fer espectacle infantil o familiar, o escolar, si s'escau, no? Però que la música és la mateixa. I llavors voldria presentar tot un ventall de propostes des de les originals, que va ser amb Xesco, Ara va de bo, etcètera, fins a tota l'evolució que hi ha hagut en el nostre país, que ha estat molt gran. És a dir, abans només era festa a carrer per fer ballar, etcètera, i ara s'ha anat traslladant als teatres i s'ha fet un altre tipus d'animació, en el que la gent no es belluga, però participa, que és, per mi, l'eix comú de tota aquesta música, fer que la gent participi d'alguna manera, que no es quedi d'espectador com davant d'una càmera de televisió.
És un art, el fet d'aconseguir això que deia ara el Noé, d'aconseguir aquesta participació d'un públic que moltes vegades està fred, que està allà molt expectant, molt fora de lloc, però en canvi vosaltres teniu la força i l'habilitat d'acostar-vos.
Això t'ensenyen els anys. I suposo que ens hem equivocat tots molt, no? Però quan acabes una actuació, de vegades ve una persona que no ha estat ni ballant ni cantant, però que l'has vist riure per allà al costat i et deia, m'ho he passat molt bé. O un pare que no ha sortit a ballar perquè li fa vergonya i et diu, em sembla que m'ho he passat jo més bé que el meu fill. Són aquests moments que dius, molt bé, és que jo el que volem una mica és provocar. És que la gent surti i tregui les seves energies, que poden ser rient al costat de l'escenari i que no es bellugui, o que estigui participant de la gresca en primera persona.
Doncs estem molt contents, no, de que ens hagis volgut acompanyar en aquesta nova aventura del Festa Festa, en aquesta nova secció, que encara no té títol, i això que estrenem la setmana que ve, però encara ens l'estem rumiant, perquè això dels títols és una cosa molt, molt especial. I que ens l'hem d'acabar de rumiar, perquè ja us podem assegurar ara que hi ha tota una sèrie de seccions avançades, doncs, en la que ens parlarà d'en Xesco, d'Ara va de bo, de tanta i tanta gent del grup de Folda, moltes coses que sortiran per aquí al mig de la gent que es va dedicar i que es dedica encara avui en dia a tot aquest món de l'animació. Volem sentir-te ara cantar, però no et demanem que ens facis aquí un directe, perquè ja veus que això és molt estretet aquí on gravem, però sí que ens has portat un tema, no?
Heu portat un tema que es diu Com m'agrada viatjar, com m'agrada aprendre, com m'agrada conèixer-ho tot.
Doncs a nosaltres ens agradarà molt viatjar amb tu en aquesta aventura radiofònica, en aquesta nova secció dedicada a l'animació infantil que ens portarà a partir de la setmana que ve i, doncs, d'una manera periòdica, en Noé Ribas. Gràcies, Noé. La setmana que ve ens veiem
de
nou.
Gràcies a vosaltres.
Viatjar, sigui en cotxe o en avió, navegant en un vaixell, en entreno en ciclomotor, si més no, pujant globus, anant en bici o en skate, o posar-me uns bons patins i sortir a passejar. Que a mi m'agrada molt moure'm, anar d'aquí cap allà, fer excursions, també sortides, i algun viatge molt llarg. De viatjar, sigui en cotxe o en avió, navegant en un vaixell, anant en tren o en ciclomotor, si més no, pujant globus, anant en bici o en skate, o posar-me uns bons patins i sortir a passejar. Que a mi m'agrada molt moure'm, anar d'aquí cap allà, fer excursions, també sortides, i algun viatge més llarg.
Com m'agrada viatjar, un tema inclòs dins del compact disc Mouta del Quarteto de Tres, que el formen l'Eugeni Gil, el Néstor Munt i el nostre nou col·laborador del programa a partir de la setmana que ve, en Noé Ribas. I ara, senyor Carbó, que ve la col·laboradora seva preferida ara, eh?
Exacte, perquè avui tenim danses. Fem una reposició amb la Berta Miró de La dansa de Castellterçol.
Que és d'allà del seu poble, que estarà contenta, ja ho veurà.
Festa, festa.
Danses, amb Berta Miró.
Documentada des de la segona meitat del segle XVII, la dansa de Castellterçol és una dansa que caracteritza la festa major d'aquesta vila del Vallès Oriental. De bracet de la dansa hi trobem el Ball del Ciri. Les dues es ballen al transcurs de la festa major. El darrer diumenge d'agost la dansa i el dilluns el Ball del Ciri. Aquestes danses cerimonials han gaudit d'una gran continuïtat i difusió i s'han convertit en model de la dansa tradicional catalana, fent de Castellterçol una vila particular en aquest sentit. Es tracta de dues danses solemnes interpretades per 6 parelles de balladors, que antigament es ballaven per celebrar la fi de la sega, del batre i del treball dur de tot l'estiu. La primera ballada, la de la dansa, té lloc el diumenge, cap a 1:15 del migdia. Havent acabat l'ofici de festa major, els músics precedeixen les autoritats i els balladors en el seu camí des de l'església fins a la plaça Vella. Una plaça plena de gom a gom que, sovint, sota un sol aclaparador, espera veure un any més la dansa i gaudir d'un espectacle històric. I això és possible encara, en gran part, gràcies a un grup de gent del poble que van decidir crear la Comissió de la Dansa, amb l'objectiu de conservar-la i amb la dedicació de difondre-la. Un cop tothom és a la plaça, es balla la dansa de Castellterçol, en la qual els balladors saluden les autoritats i els ofereixen les seves parelles per tal que duguin a terme el tradicional passeig de les autoritats. Aquestes, que a més de les locals poden ser persones convidades de fora, fan una volta a la plaça del bracet d'un ballador o d'una balladora, segons correspongui. Antigament era una orquestra de festa major la que tocava, però a partir de les primeres eleccions democràtiques, la Comissió de la Dansa va decidir que fos una cobla. L'endemà, dilluns, a les 6 de la tarda, les mateixes 6 parelles ballen el Ball del Ciri, un ball que simbolitza l'antic relleu d'administradors o pabordes de l'altar dels Sants Màrtirs. Durant el ball, el relleu es fa efectiu de manera simbòlica quan 3 de les parelles lliuren a les altres 3 unes de les morratges plenes d'aigua de roses i uns ciris. L'esmentada Comissió de la Dansa té cura de la música, del vestuari i d'ensenyar-la a ballar. El vestuari que lluïen els balladors recreava la indumentària tradicional de les classes benestants de la pagesia catalana al segle XVIII, la qual cosa acabava de completar la idea de cerimonial, protocol i solemnitat que les mateixes danses inspiren per si mateixes. Però la Comissió de la Dansa va creure oportú canviar la indumentària i des de fa uns anys els vestits són de principis dels anys 20. Una de les tasques més importants que du a terme la Comissió de la Dansa és ensenyar a ballar-la a les 6 parelles que canvien cada any. Els dos balladors de cada parella han de ser majors d'edat i almenys un d'ells ha de ser nascut a Castellterçol. Les ballades de la dansa i el ball del Ciri de Castellterçol van ser declarades Festa Tradicional d'Interès Nacional el 8 de juny de 1985.
Festa, festa.
No m'ho ha notat, senyor Garbó, que estava com més cofoia, que estava contenta perquè parlava del,
de la festa major, dansa, de casa seva.
De casa seva, home, clar que sí. Escolti'm una cosa, va, que tenim encara una estoneta ara, després ve el tema del Xino, després ve el segrest de l'Onològic, però abans jo vull parlar una miqueta també, perquè no n'hem parlat gaire bé aquest any, d'aquesta primavera al CAT, d'aquesta programació que tenen com a sala de concerts estable de música folk en el Centre Artesà Tradicionarius de la plaça d'Anna Frank de Gràcia, i que a més van començar el mes d'abril, el 8 d'abril, i que ja continua tot aquest mes de maig i també el mes de juny. I miri, ara, per exemple, jo, només per destacar-lo un parell de coses, doncs el dijous dia 12 de maig a 2016, evidentment, a 2:15 de la nit hi haurà l'actuació del Tricicle. Vostè dirà, el Tricicle, home, aquests fan teatre, no? Doncs no, senyor Garbó.
Bueno, home, però aquests fan teatre,
teatre,
no?
I van dir que s'havien retirat, però no. El 1967 els germans Roda formaven un grup dedicat a la nova cançó amb lletres de Pere IV, Miquel Martí Pol i altres poetes que ells mateixos musicaven, i ara, després de 44 anys, es trobaran al CAT. Això serà el dijous 12 de maig al vespre, a 2:15 de la nit. I el dijous dia 19, per exemple, també a la mateixa hora, la Patum al CAT, que ja en parlarem la setmana que ve.
Però el mateix dijous, també 12 de maig,
sí, una altra activitat.
Una altra activitat, en aquest cas a la Casa dels Entremesos, es reemprèn, diguéssim, la segona etapa del Com es va escriure, que és el cicle de conferències tertúlia sobre la publicació d'obres del folclorista Joan Amades en el marc de les xerrades dels dijous que es fan a la Casa dels Tremesos. En aquest cas es parlarà de l'obra del Quixot dels Ignorants, a càrrec de la Xantal Grau i Antoni Serés, que van ser els responsables de l'edició. Qui conduirà l'acte? El Marco Xanyez.
Això serà també el dijous. Dues activitats, ja ho veieu, per el dijous dia 12 de maig. Ara tenim els temes d'en Xino.
I continua el Festa Festa ara amb una secció musical. Avui toca els temes d'en Xino i tenim en Josep Maria Francino, com és habitual. Hola, Josep Maria.
Hola, què tal?
Avui em sembla que ens portes un tema una mica especial perquè és dels teus temes, dels temes que a tu t'agraden especialment com a Beatlemaníac que ets. I a més, no només ens el presentaràs, sinó que a més ens el cantaràs tu mateix.
Noi, les desgràcies sempre van una darrere l'altra.
Jo ja ho he explicat tot, he fet com un spoiler, però escolteu que Josep Maria us ho acabarà d'explicar millor. Avui tenim temes de Xino, tenim Beatles, tenim Xino cantant, vaja, no us ho perdeu.
Festa, festa.
Els temes d'en Xino, amb Josep Maria Francino.
Aquest país nostre és realment petit, com diu el mestre Llach, i té un idioma clar, el català, i una quantitat de variants fonètiques força importants. Avui escoltarem una cançó dels Beatles, que no serà pas la primera vegada, però sí que ho serà cantada en garrotxí. És d'en John Lennon i ens la porta el grup olotí Magical Mystery Group. En anglès es diu I'm so tired. La traducció literal al garrotxí, estic tan cardat.
Estic tan cardat, no he pas pogut dormir. Estic tan cardat, em començo a gemolir. No sé si aixecar-me i anar a cardar el tot.
Sí, sí, sí.
Estic tan cardat que poc que sé què fer. Estic tan cardat que només penso en ell. Però no puc anar comprant perquè sé que
pèl, això no hi conya. Això em fa mal, no puc agafar el son. Ja fa molt de temps que me'n surto. M'estic tornant boig. Daria tot el que jo tinc només per un cert escut.
Estic acabat i a més fava girat. I tot i estar tan cardat, me'n faré un d'embolicat. I maleiré en Walter Raelich, que de les Índies dugué el tabac.
Ei, Graci, Graci, que jo et prenc el pèl, això no conya, això em fa mal, no puc agafar el ton. Ja fa molt de temps que me'n surto, estic tornant boig. Daria tot el que jo tinc només per un cert escut. Daria tot el que jo tinc només per un cert escut. Daria tot el que jo tinc només per un cert escut.
Estic tan cardat. L'I'm So Tired dels Beatles, cantada en garrotxí per al grup d'Olot Magical Mystery Group.
Avui al Festa Festa també tenim Secret de l'Etnològic. També el Gustau Molós ens porta una més de les seves entregues d'aquesta cinquena temporada de l'Espai. I avui ens parla d'una cosa que d'entrada és fàcil. Jo crec... Bé, abans de res saludem-lo. Gustau Molós, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Ventura.
Dic que avui en principi és fàcil la cosa. Reclam de tords. No vindrà cap equívoc aquí. Parlarem d'un reclam de tords.
Sí, sí. Avui parlarem d'un reclam de tords. Passa que hi ha moltes maneres de caçar tords. Una d'elles és amb reclam, però resulta que aquesta manera ja fa 400 anys que està ressenyada.
Déu-n'hi-do, vol dir que això de caçar tords no és una novetat, diguéssim.
Gens ni mica.
Doncs vinga, aquest reclam de tords avui és el protagonista del nou Secret de l'Etnològic, aquí al Festa Festa, amb en Gustau Molós. Endavant.
Fes de festa.
Els Secrets de l'Etnològic, amb Gustau Molós.
Ja sabeu que sóc una mica entremaliat. Així doncs, començaré amb un tema que no té res a veure amb el final, però crec que us interessarà. I en acabat, el secret d'avui també deixarà de ser-ho. Des de la segona meitat del segle XIX, intel·lectuals i erudits de l'època, com Milay Fontanals o Marià Aguiló, entre molts d'altres, van començar a estudiar, descriure i recopilar determinats aspectes de la vida quotidiana i festiva d'aleshores. Estimulats per l'esperit de la Renaixença, intuïen que calia recuperar la memòria i impulsar aspectes que reformaven el sentiment identitari a Catalunya. Havien nascut, mitjançant el que anomenaven excursions científiques, els folcloristes. Aquest impuls va continuar a principis del segle XX amb intel·lectuals com Rossend Sarrí Pagès, Tomàs Carreras i Artau o Josep Maria Batista Roca, per exemple. La concreció de tots aquests esforços es va fer visible l'any 1929 quan es crea a Catalunya el primer museu etnogràfic, l'Arxiu Museu Folclòric de Ripoll, fruit de la iniciativa privada. Posteriorment, Joan Amades i Gelats, folclorista, i Ramon Violant i Simorra, ja considerat etnògraf, destaquen els anys 30 i 40 quan es crea el primer museu de caràcter públic i segon més antic de Catalunya d'aquesta temàtica, on ambdós van treballar plegats. Va ser el Museu d'Indústries i Artes Populares, avantpassat del nostre Museu Etnològic, de titularitat municipal, inaugurat el 1942 al poble espanyol de Montjuïc. De vegades va bé recordar quins són els orígens dels nostres museus, com és el cas, ara, del Museu Etnològic de Barcelona. I d'aquesta manera ens acostem a l'objecte que he escollit, del qual també és interessant saber-ne una mica l'origen, perquè fins i tot de les coses més senzilles val la pena saber-ne. I com que és un objecte que sona, el farem sonar. I com que és un objecte amb història, us en faré una pinzellada. És un estri de caça. És un reclam per caçar, dels que n'hi ha diferents versions, però la que tenim al museu, recollida per Violant l'any 1943 a Lledó d'Empordà, sembla ser la tipologia amb més tradició. És un reclam de tots. És un xiulet de llauna en forma de semiesfera i que du un cordill per poder-lo dur penjat al coll, amb dos forats oposats entre ells. Es col·loca entre els llavis i es bufa, intentant reproduir el cant del tor per atreure'l. Caçar-lo es pot fer de diverses maneres, però em centraré en la que té relació amb el xiulet. I primer, la pinzellada d'història. El que us llegiré descriu com una pràctica recomanada i habitual la forma de caçar tors amb reclam de llauna fa 400 anys. Segons el llibre Secrets d'Agricultura, Casa Rústica i Pastoril, conegut també com el llibre del Prior, de Fra Miquel Agustí de Perpinyà, editat el 1617 i en una edició ampliada del 1722 en castellà, parla el capítol nono sobre secretos de la caza de las aves con diversos modos. En el paràgraf que es refereix a cazar tordos al paso, diu: para tomar aves con liga, un hombre puede cazarlas poniéndose dentro de una mata bien cubierto de ramos y enligar unas varillas y ponerlas por los pimpollos de la cima de la mata y poniendo aves con jaula por reclamos. Y a més, diu, también se pueden reclamar con los reclamos de latón, como lo acostumbran en algunas partes en el principio del invierno, en las mañanas cuando pasan. I tot seguit, el que Ramon Violant i Simorra escriu l'any 1943, quan recull materials a l'Empordà. Reclam de tors. Serveix per caçar tors amb reclam en temps de la passa. Hi ha dues parts de tocata, la riot, que és la part gairebé de cant imitant les cantades del tor, i les notes finals, titejar, que acaba amb tit, que sembla que és el que atrau més els ocells. Es porta penjat al coll, el reclamador, i gairebé no se'l treia de la boca i anava modelant el cant del mascle. Els reclamadors, abans, ho tenien com un ofici que s'explotava a tant per temporada, d'esmorzar i pagat a un preu d'unes 50 pessetes, des de les 6 a les 10 o quan hi havia molta passa fins al migdia, fet a lladó, típic de Navata, Ordis, Cistella, Lladó i Camins de l'Empordà amb la Garrotxa. Donatiu de Pere Vaireda Olives, de Lladó. Us heu adonat de les semblances en la descripció? Malgrat el temps passat, l'estri és pràcticament igual. Fins i tot en l'actualitat es venen reclams del mateix tipus per internet. La pervivència de la forma i els usos fan que qualsevol objecte, per modest que sigui, pugui ser considerat patrimoni etnològic. I així ho va considerar el donant d'aquest reclam, Pere Vaireda i Olives, historiador de Lladó, un any abans de morir, fent donació a Ramon Violant d'aquest petit reclam. 9 anys abans havia fet donació d'un herbari heretat del seu pare a l'Institut Botànic de Barcelona.
Festa, festa!
Doncs fins aquí, senyor Carbó, aquesta nova edició del Festa Festa, aquesta de la primera edició del mes de maig de 2016, que quedarà penjada al web el dia 6 de maig, concretament el divendres 6 de maig, al web www.festafesta.net, i que és l'edició 2107 de tota la seva història i que està possible gràcies a una pila de gent.
Sí? Doncs goiti, el Víctor Pàmies, la Berta Miró, el Josep Maria Franzino, el Gustau Moles, el Carles Esteve, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Ventura...
I l'Amadeu Carbó, que és el que els ha dit tots, menys a mi. Ah, no, a mi també m'ha dit. Sí, s'ha dit si tots, menys a vostè.
Exacte. Exacte.
Doncs vinga, va, ara escoltem una altra peça d'aquest disc que avui us estem presentant, d'aquest nou disc de la col·lecció Compositors Gironins Voluntaris de la Fonoteca de Cobla de la Cobla Ciutat de Girona, que ens ha presentat, o que ens presenta en aquesta ocasió, el mestre Ramon Basili Brujó, aquest figuerenc nascut el 1873 i mort el 1938, i que inclou, entre altres coses, doncs, 8 sardanes, inclou 2 sardanes més en aquest aquest cas per a cor d'homes, i cinc ballables. Hem escoltat al començar el programa un dels ballables, el baljota, deu parar-li animar la cosa, no? Sempre s'acaben les coses amb un baljota. Nosaltres hem començat amb un baljota. I ara...
Estem així d'animats.
I ara, dius, per acabar, què farem? Doncs una sardana es diu primerenca, que també quadra la cosa, sap? Ho fem tot així de bonic. Li agrada. Veig que s'està llegint molt això dels textos aquests, que són molt interessants.
A mi els llibrets dels CDs, no sí. d'aquest, de tots, m'agrada molt mirar-los, veure'ls sí. i llegir, oi, si tinc temps de llegir-los a fons, perquè un llibret de CD diu molt
i tant.
Del que hi haurà dintre, eh? Bé, no, no en el sentit, ja m'entendria de dir que està curadet, eh?
N'hi ha, que diuen molt i n'hi ha que no diuen res, eh? I, que no, tenen, però, i que tenen premis després, que, eh? Els aquest, que no diuen res tenen
aquest
premis.
Aquest he de dir que si vol una bona documentació sobre el Ramon Basil, aquest llibret ja tens una bona per aproximar-te
no
a aquest autor.
No m'estiri de la llengua, senyor Garbó, que no tinc ganes d'acabar malament avui. Va, escoltem la primerenca i tornem la setmana que ve, li sembla?
Em sembla bé.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.